petit, intel·lectual, Catalina del ciutadà del món. I a l'estiu pot sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Sabatit, nirvana a tots, ser la terra per a l'indústria. I els hereus dels fabricants se l'apel·len amb les dues mans.
La història la fa les masses, perquè són la massa mare del pa de cada dia.
Perquè són massa per restar oblidades.
Perquè són moltes i empunyen la massa.
Per a tota la gent que han enganxat fent el que estava prohibit,
benvinguts a les mans a la massa.
Ell és l'Isan i jo el Joel.
Comencem aquest espai radiofònic de materialisme i lluita de classes.
Bon dia, som les mans a la massa, jo l'Isarn, i aquí al meu costat tenim el Joel, en busca de sobrenoms per la ràdio en directe, inspirat per MDC Swing, o altrament dit, mestre de cerimònies. Quin sobrenom més guapo, per favor. Que l'hem tret del llit per supervisar aquest primer programa, però divagacions per un altre moment, connectem en directe per primera vegada des de Ràdio Contrabanda al 91.4 de la FM. Moltes gràcies a l'afectuosa rebuda de les companyes de la ràdio a uns nous contrabandistes i des d'aquí també una salutació molt afectuosa a totes les camarades que ens escoltin en aquest instant.
Clar que sí, avui ens enganxeu amb les mans a la massa del 8M.
Respecte, omplir-te la boca no és massa complicat. Només són paraules en efecte, fràgils equilibris entre mots i fets. Quan tractes les amigues com si fossin maniquís, intel·ligència, utilitzar-la amb humilitat. Si t'ho dient pot ser causa de la teva vehemència i vanitat. No converteixis el teu drenat en virtut i assegut. Vulguis controlar els que fa ja temps s'han aixecat. Amor, no encaixen les peces amb SMS ni presses. Si no et deixes portar qualsevol paral·lelisme entre càlcul i amor, és casualitat, xavala, i això no ho podràs planejar. Dignitat és sí quan és sí, no quan és no. El cap despunta altre cop i continuaràs donant marge a la contenció. Quan vares baixar el cap, oi que et sents pitjor? Doncs fes brotar l'orgull de l'arbre de la submissió. Tendresa, allarga la mà quan més ràbia et faci fer-ho. Si et necessito no m'espero i si t'anyalo et pico. És complicat ser dolç en un món de mascles ibèrics, però tu mostra empeny en ser-ho. No ets un porc, ets un ésser humà. Si crescut i veus que això és més del que mai havies pogut imaginar. Anar no és caminar com existir, no sé. I no podrem ser bons en aquest sistema, hem de millorar. No ets un porc, ets un ésser humà. Si crescut i veus que això és més del que mai havies pogut imaginar. Anar no és caminar com existir, no sé. I no podrem ser bons en aquest sistema. Música, els porcs no canten, que jo sàpiga. Tot i que algun primo m'ho passi posar en dubte. No és inventar-la, sinó descobrir-la com. La veritat està allà fora, mira per tot arreu. Escolta-la, la mort, concebre-la. És el més humà que hi ha, tot i cruel. I ens permet alçar l'arc de la vida, com el del violoncel. Perquè esperar més temps de llevar de soc arrel. El teu caramel de mel, si tornaré a ser pols com un estel. Sexe, aquí apareixen tots els entesos i enteses. Tots els programes, puteses, totes les princeses i prínceps que són bruixes i bruixots amb bíceps i pits, però que no saben fer els pits. Rancor, perquè evitar l'ebullició de la sang. Qui no ha volgut fer passar por al director d'un banc. Pau, Pere, Lluc i Joan ens van fer creure que el rancor era miserable, però pot esdevenir un motor gegant. No ets un porc, ets un ésser humà. Has crescut i veus que això és més del que mai havies pogut imaginar. Anar no és caminar com existir, no sé. I no podrem ser bons en aquest sistema, però hem de millorar. No ets un porc, ets un ésser humà. Has crescut i veus que això és més del que mai havies pogut imaginar. Anar no és caminar com existir, no sé. I no podrem ser bons en aquest sistema.
Ara no és caminar com a existir, no és ser. No és un porc, no és un porc, doncs has de millorar, hem de millorar. Ara no és caminar com a existir, no és ser. No és un porc, no és un porc, doncs has de millorar.
Pots fer-ho tot si no et mires al malic. La moció no sols un mot, sinó l'imprescindible amic que protegirà les plors i la misèria cultural de la solitud.
Aquí tens el meu secret.
Pots fer-ho tot si no et mires al malic. La moció no sols un mot, sinó l'imprescindible amic que protegirà les plors i la misèria cultural de la solitud.
Ha donat la casualitat que la nostra entrada al món del contrabandisme coincideix amb l'expectant arribada dels moviments populars del 8 de març d'aquest any I ja, com bé sabeu, els últims tres, a part de tots els que hi han hagut, doncs han estat super multitudinaris, i llavors, com no podia ser de cap altra manera, no volem deixar d'incidir en la realitat, no? Estem vivint al món, no és que decidim fer temes perquè sí, sinó que si hi ha alguna cosa que passa, doncs ens hem de centrar una mica en ella, i alguna tan interessant com aquesta.
La praxis revolucionària.
És que és per això que al final que fem un programa sobre materialisme i sobre la classe obrera i tal, el que hem de fer és assumir aquesta tasca de parlar, i sobretot de els moments insurreccionals, com hem vingut fent amb altres programes, i en aquest cas on les dones han tingut un paper superimportant, que, pues, que són molts.
No farem cap anàlisi general, donat que aquest tipus d'informació es troba fàcilment i bastant ben organitzada per internet, en vídeo o a la Wikipedia en català, però... Per això, si totes les lectores i tots els lectors que realment estiguin interessats en aprendre sobre feminisme o sobre la història dels moviments femenins, pues ho poden trobar relativament ben organitzat. Després ja serà més on vulguin entrar i on no, i si troben la informació que toque. Però bé, d'aquesta manera ens oblidem de pretendre de generar cap teoria ni general ni concreta sobre el feminisme. De cap manera volem fer això. El que nosaltres ens proposem és el que portem proposant-nos els primers programes, tant el de la Comuna de París, la Internacional Proletària o la Comuna d'Alcoi. Així, apuntarem a explicar unes historietes del moviment obrer, o potser algunes històries més literàries que pel seu contingut tinguin relació amb el tema que tractem, el paper particular de la dona al moviment obrer.
Clar, sempre al final acabem tornant a la mateixa època, però només és com si fos com una pintura, realment, com il·lustrar un moment que ens ha semblat interessant, que té a veure amb el final de la Il·lustració, la Revolució Francesa, i té a veure en particular amb el moment d'Olympe de Gouges, que ho simbolitza una mica, que és aquesta dicotomia que ja havíem parlat altres programes sobre el dret formal, que és el dret liberal, els drets de l'home i del ciutadà que es fan en aquell moment, i davant del que és el dret material de les classes populars, que allí ja comença a estar aquesta batalla, d'alguna manera. Llavors, no volem entrar això a nivell feminista, per a res el que estem intentant fer és com aquest transcurs històric a nivell feminista, però sí que hi ha aquesta situació d'Olympe de Gouges que ens sembla també interessant per lo potent que és radiofònicament i per connectar-ho amb aquests moments d'esclat i d'insurrecció.
Olympe de Gouges al final és una figura importantíssima de lo que serà el feminisme burgès del segle XVIII, i actualment pues, el feminisme, això que en diuen ara feminisme liberal, pues, també la reivindica, evidentment. Però sempre i quan parlem de feminisme burgès, pues, hem d'aplicar la mateixa categoria al liberalisme de la Revolució Francesa. És a dir, tal com vam dir en el primer programa, tractem aquesta revolució com una revolució liberal, una revolució burgesa. Així, Olympe de Gouges, el seu pensament seguia una mica la línia de Montesquieu, en el que defensarà la separació de poders, aquesta creació d'un estat liberal com molt reglat i molt autoritari, i això li permetrà no contradir-se gaire quan el 1793 comença una defensa també sobre la monarquia de Lluís XVI i s'oposa a la república de Robespierre i Marat.
A veure, és que també recordar-la, però a mi això tampoc m'importa tant com el fet de que, bueno, s'havia currat uns drets de la dona i la ciutadana i tot el rotllo, i la qüestió, per agafar-li, li agafo una frase, que és el que m'agrada d'ella, que és una frase que diu: si la dona té dret a pujar al patíbul, també ha de tenir dret a pujar a la tribuna, que per mi, ja sé que hi ha altres coses com estem comentant del dret liberal, més el dret material, però a mi em sembla bastant il·lustratiu, perquè sí que li veig una com una continuïtat en la reivindicació quan les dones estan al moviment obre, que és ja formen part de la vida social, ja estem patint els deures, ja estem en la producció, ja estem en lo públic, el que passa és que feu veure que no, i per lo que és els deures hem de pringar, però després no ens deixeu ni parlar ni ens deixeu fer res, quan en realitat ja formem part d'això.
Clar, però al final el que demanava es va complir, i aquest pringar és el que al final va primar, saps? Van dir, oh, una dona políticament que està aquí ficant-nos idees complexes al cap.
Què pues, li va passar?
A la guillotina. Idees polítiques el 3 de novembre de 1793. També s'ha de dir que aquí les seves idees feministes no sé fins a quin punt van jugar el paper preponderant, eh?
Crec que aquí... Que sí.
No
crec
ho sé,
que sí.
Tampoc no ho sé perquè realment que estigués defensant la monarquia del Lluís XVI davant del període de terror de la República, doncs potser pues que... també va tindre alguna influència.
Va, a veure, el període de terror de la República és que, no sé, com sou els marxistes reivindicant un període supercutre, a més, on bueno, és el rotllo una mica stalinista de firmar ordres d'execució, veure purgues per tot arreu, veure espies per tot arreu,
a
veure contrarrevolucions...
Mirat el període de Robespierre, també la historiografia liberal fa molt mal. Com us agrada menjar-vos tot el bulo als anarcos, eh? Tot el que no sigui conspiranoia, tot el que ja estigui assentat, us ho tragueu, eh? Com el Pere Aragonès del Polònia, allí.
Però, a veure, llavors, va, una altra situació que aquí parteix d'una pintura real, que és la pintura de Jean-Louis David, que el que parteix és d'un senyor que es diu Marat.
És que, clar, al final té aquesta importància, saps? Robespierre patirà aquesta mort també per guillotina, com a justícia poètica, i el que encara és més justícia poètica, i que això sí que mola, és la historieta de Charlotte Corderay.
Clar, la qüestió és darrere d'aquest quadre, que a més, té, vull dir, és que és un quadre superfamós, on està el Marat aquest tombat a la banyera, com super allí finet, tal, languideciendo... En realitat... El que hi ha és una cosa que me sembla la justícia poètica total, que és el fet de que qui el mate, encara que no es digui gaire, és una dona, que és el nom que estàs dient tu, que és Charlotte Corday. Ella es fa passar per algú interessat en dir-li, bueno, la veritat és que a mi m'agradaria pues, donar-te informació sobre uns espies, no sé què. Llavors entra, ell està a la banyera i la cuchille directament, sense dubtar-ho, i se carrega a Marat perquè era el que firma aquestes ordres de detencions i d'execucions posteriors, i ella està farta. És a dir, que això ensenya que per molt que els llibres no t'estiguin contant massa cosa, si hi havia dones que estaven superfartes i que se prenien la justícia per la seva part i que a més aprofitaven, pues venga, entro a la casa, tal, ho sento molt, no sé què, pues venga, ja està mort Marat.
Però és clar, és que la història no acaba aquí, i això està vinculat amb fets polítics, i de fet, quan hi havia assassinats o quan hi havia aquests problemes, feien autòpsies, i sobretot si havia sigut a mans d'una dona, era encara molt més exhaustiva. Per què? Perquè el que havien de reivindicar és la total falta d'organització política que poguessin tenir. Era una qüestió pràcticament de la bogeria, o sigui, dir que estaven malaltes. Tot el tema de la histèria, totes aquestes coses que ja es començaven a cuinar bastant bé. I al final el que passa és que quan li fan l'autòpsia, el que volen demostrar és que biològicament és una puta.
És que és el que intenten fer sempre, i sempre els hi fiquen sobrenoms. Luis Michel i de la Virgen Roja, que vaya merda de nom, una persona que practica l'amor lliure. Després, a les manifestacions que hi havia de les dones, els hi deien les fúries. Pues aquesta, pues ha de ser la cap de les fúries, que és una puta i tal. El problema real que tenen és que li fan l'autòpsia, i com que l'autòpsia era pública, perquè si no haguessin pogut mentir, diu, i sí, però com que era públic i havien de fer tanta demostració i tanta tal, al final... es veu que hi havia l'himen, vamos, que era verge, i llavors què, saps? O sigui, què fas?
Clar, el que fan al final pues, és lo de sempre, com no la poden acusar de revolucionària, perquè això generaria tota una consciència en la gent proletària, el que fan és acusar-lo de desviada, de marimacho.
Sí, i creen tota com si pràcticament no era una dona i tal, i ja, tota, pues, ja us podeu imaginar tots els relats que fan sobre les dones, que no podien acusar les dones públiques, doncs no eren dones en general i punt.
Però per nosaltres aquestes dues anècdotes, tant la de Simone de Gouges com la de Charlotte Corday, que abans m'he equivocat amb el nom, per cert, són superimportants i estan fortament relacionades per justament la metàfora aquesta de les dues cares de la moneda, no? És a dir, en el moment en el que parlen de la reivindicadora formal dels drets liberals de les dones, i en el moment en el que aquesta persona puja al patíbul, és assassinada, i com les proletàries, o l'exemple de la proletària, quan se pren la justícia per la seva mà, el que fa és ser assassina.
Sí, sí. Per mi, més enllà dels discursos i tal, són dos moments que es donen la mà i que tanquen el cercle de les dones començant a veure la llum pública a partir de la il·lustració, que és o sent assassinades o sent les assassines. I això em sembla meravellós pensar-ho així.
Justament el que no hem de fer és entendre la història de les dones o del moviment femení o del moviment obrer justament com la història de persones individualitzades, que això és el que ens proposa quasi sempre la història del capital. El que hem de fer és entendre això com part del subjecte revolucionari que formava la massa en aquell moment, no?
Sí, sí, a més com que tenim exemples superclars com la marxa cap a Versalles de les dones, que la van fer només elles i van posar a la monarquia francesa contra l'espasa i la paret, en realitat tenim molts exemples de que estan ja cansadíssimes i se n'anaven directament amb la forca fins a que els donessin el que era seu.
Bé, el que no volem fer és quedar-nos encallats en el tema de la Revolució Francesa. Com sempre, quan toquem aquests temes del liberalisme, hem de passar una mica de pressa i corrents i anem al que realment ens interessa. Però bueno, només voldríem citar, perquè la relació política no pot ser ja més evident, a Mary Wollstonecraft, que també va formar part del partit girondí justament en aquests anys, els dos anys que va viure a París, que van ser 1793 i 1794.
Clar, a més, era la mare de Mary Shelley, o sigui, ja eren com una estirp de gent que escrivia molt bé i després fan grans obres de la literatura.
Seria com absurd no citar-la.
Vale, doncs passem a sentir una dona que té a dir alguna cosa relacionada amb aquesta decepció que suposen els homes quan fan les revolucions i se n'obliden, i de lo merdes que som, i és un exemple molt bo perquè a més a mi em sembla un temazo, que és Billie Holiday.
You let me down.
Told me that I was like an angel. Told me I was fit to wear a crown. So that you could get a thrill, you put me on a pedestal and then you let me down. Let me down. You told me that I'd be wearing diamonds. I would have the smartest car in town. Made me think that I'm the top and then you let the ladder drop. You know you let me down. Let me down. I walked upon a rainbow. I clung on to a star. You had me up in heaven. That's why I had to fall so far. Let me down. How you let me
Després d'aquesta prèvia, d'aquest a priorisme, d'aquest tastet que fa la boca aigua, passem al que segurament constitueix el mite fundacional del moviment obrer i feminista en l'actualitat, ja que hi ha debat entre les dates proposades per la historiografia hegemònica sobre quins fets donen contingut al dia 8 de març.
El primer que sobte és que quan busquem a internet alguna cosa que pots fer i penses que trobaràs de tot, l'origen del 8 de març de repent es tradueix en informació contradictòria que va canviant a cada pàgina que trobes. Majoritàriament el que senyala és una suposada manifestació que hi hauria hagut el 1857 a Nova York, on les dones de la indústria tèxtil haurien anat a la vaga, per tant després hi havien hagut uns disturbis al carrer de la ciutat i també haurien mort moltes dones. Hi ha qui de fet gira els números i en lloc de parlar del 1857 ens parla del 1875. I això em sembla curiós perquè per mi és un indicador de que estem parlant d'un mite, d'alguna manera, d'un mite que es fa servir per alguna cosa. I aquí jo no tinc cap més opinió que un dossier que han editat les companyes de CGT Catalunya de la secció de gènere, que em sembla super ben explicat i super pedagògic i que m'ha servit molt. I el que estan dient és que en realitat aquest mite el que vol intentar és silenciar tota l'organització formal i totes les xarxes que havien teixit les dones i presentar-nos només la història de la dona, sobretot en aquest segle XIX que estem parlant una mica, com a només pues, aquestes treballadores obedients, sumises i víctimes.
Excavant com han fet les companyes, bé, una mica d'arqueologia històrica, resulta que tampoc hi va haver cap incendi el 8 de març del 1908, com s'ha mantingut tradicionalment. El dia, a més, que hi ha en un diumenge i,
ui,
com tots sabem,
complicat,
potser,
potser no es treballava. Pobre, és que no
bé, té un paral·lelisme amb el 8 de març d'aquest any, no? Bé, la trista realitat és que d'incendis a les fàbriques n'hi havia cada any i que per això segurament no era notícia. De fet, les condicions materials de treball dels obrers i les obreres eren deficients, les construccions eren una bogeria, no hi havia cap tipus de normes de seguretat, la mortalitat dels treballadors i les treballadores era molt elevada. L'incendi, de fet, que passa es relaciona amb la commemoració de la data en què va succeir a la fàbrica del Triangle Shirtwaist Company, seria el 25 de març de 1911. Aquesta sí que la tenim relatada històricament.
Sí, aquesta la coneixem, que està, això està a l'East Side de Nova York, i segurament la confusió ve perquè com que parlàvem de Nova York, pues segurament volien dir aquest, no?
Sí, per exemple, aquesta cita que tenim, les persones que treballaven al Triangle, la majoria dones, estaven encaixonades en tres pisos, i les úniques dos portes d'accés estaven tancades amb clau. Hi havia 200 màquines de cosir a cada planta. El 25 de març de 2011, un dissabte, es va declarar un incendi terrible. Les treballadores, la majoria immigrants, no dominaven l'anglès i no coneixien l'edifici ni entenien els pocs mapes on s'indicava la sortida. Els testimonis presencials ens parlen de noies aplastant-se rere la porta tancada, de vidres trencats i gent saltant de les finestres. El jurat, format només per homes, evidentment, va declarar innocents els propietaris de la fàbrica.
Aquest és un relat esfereïdor, però que per si mateix no fa que un episodi de la història obrera sigui memorable. Per molt horripilant que sigui, és difícil que salvi de l'oblit si no apareix una altra raó que aquí que hem trobat i que té a veure amb aquest dossier que us estàvem parlant abans. Què passa? Que les dones, encara que fossin immigrants i moltes no estiguessin massa establides a Nova York, la qüestió és que formaven part de l'Uprising of the 20,000, que va ser una vaga general increïble que va durar la frivolitat de 13 setmanes. La vaga havia començat ja com al setembre de 1909.
La van liar moltíssim.
Sí, portaven un munt de temps. Això és el que s'explica menys, no? Aquesta organització i aquesta durada. Clar, on era aquesta vaga? Pues precisament a la Triangle Shirtwaist Company, i per tant ja veiem que té molt a veure amb la cita que hem llegit, però és que no era d'aquí exactament, o no era d'aquí només, sinó que hi van haver 40.000 treballadores que s'hi van sumar. Parlem de Nova York, de Chicago, Rochester, Cleveland, Filadèlfia. Van acabar paralitzant el sector tèxtil de tot el país, i no només volien millorar les seves condicions de vida i de treball, sinó que també volien que se'ls reconegués que es podien organitzar i que tenien els seus drets sindicals.
O sigui, el que s'estaria intentant amagar amb totes aquestes explicacions i fets aïllats sobre el contingut de les vagues obreres feministes és aquesta relació política que hi havia en tots els fets i en les organitzacions del proletariat. De fet, com ara explicava el Joel, la van liar moltíssim, van passar molta gana i finalment una vaga que havia començat ja un any enrere, el febrer de 1910, es va acabar. Algunes fàbriques van pactar, com sempre passa, i altres, com la de l'incendi que hem relatat, no ho havien fet.
Clar, a més, eren conegudes perquè sí que hi havia el Women's Trade Union League que les aglutinava, per tant, tenien una bona manera de propaganda. Encara que no se relate això directament amb el tema del 8 de març, com si allí es comencés la celebració, però sí que és interessant perquè el que te diu és que les redes de solidaritat de les dones eren molt fortes I no només eren víctimes tràgiques, sinó que eren subjectes polítics que tenien la seva consciència de classe, que lluitaven per la seva emancipació, i a sobre amb molta més dificultat, perquè recordo també llegia, per allà on venia la cita, que, per exemple, en aquell mateix any 200 obrers es van manifestar a prop d'allà i van aconseguir moltes més millores dels que havien aconseguit 40.000 dones. O sigui que sí que és veritat que hi ha aquesta qüestió també, no?
Sí, de que formaven una part essencial i inapel·lable de l'organització obrera. De fet, i això ens va bé pel format que tindrà aquest document, hem de relacionar tots aquests fets amb Catalunya també, perquè el sector tèxtil, que de moment és el principal del qual hem parlat, serà el primordial de la industrialització a Catalunya. Llavors, d'això en parlarem una mica més endavant, però potser ens hauríem de preguntar també quines eren les relacions que teixien les dones per exigir el que els pertanyia, totes aquestes qüestions.
Sí, el sector tèxtil sempre ha estat majoritàriament de dones, i més al segle XIX. La qüestió és que, de fet, la commemoració del Dia Internacional de la Dona, com veurem al següent bloc, també serà obra de les dones mateixes. Al 1848 ja hi havia el primer míting feminista celebrat, en aquest cas als Estats Units, i les dones d'Estats Units ja portaven celebrant a finals de febrer, que va per allí, ja veu que la data més o menys es comença a aproximar a celebrar el 8 de març, ja ho feien, i era la Setmana de la Dona, i després el Women's Day, i aprofitaven pues, per declarar vagues, fer propaganda, liar-la, acabar la presó...
I qui la lia més, de fet, que els puncarres locos. Fins ara hem estat donant voltes sobre la qüestió del mite del 8 de març, és a dir, què donava contingut a tota aquesta idea mitificada i per a què es volia fer servir aquesta idea de les revolucions de les dones. Però ara ens centrarem més en la qüestió de quan ja es demana materialment la celebració d'aquest 8 de març. Si creuem l'oceà i anem a Europa, ens trobem amb un moviment imprescindible per entendre la classe obrera del moment. Estem parlant de les 175.000 afiliades al Partit Socialdemòcrata Alemany, destacat membre de la Segona Internacional Socialista.
Entre les dones afiliades hi trobem un nom molt conegut, que és el de Clara Zetkin, qui a la Segona Conferència Internacional de Dones Socialistes, l'any 1910, proposa, de facto, la creació del Dia Internacional de la Dona.
Quina màquina, Clara.
Clar, ella ja ho tenia clar a més inspirada segurament amb el Women's Day americà, que estem relatant que ja venia des de finals del segle XIX celebrant-se. Bé, les dones de la socialdemocràcia a Alemanya en realitat van tenir molts problemes, es van topar molt aviat amb les males cares del patriarcat que tenen organitzat allí els tios del moment del seu partit, perquè quan van començar a veure que veien amenaçada tota la seva posició hegemònica, no van descansar fins a que van aconseguir fagocitar tot el moviment i la influència de Zetkin i anar-se'n cap a un altre lloc. De fet, ella mateixa va acabar fundant el Partit Comunista Alemany i ja quan va haver la revolució se'n va anar cap a la Unió Soviètica.
De fet, en tots aquests cercles alemanys, pues, Clara Zetkin va haver de lluitar contra les idees reformistes tant de Kautsky com de Liebknecht, que per un primer moment semblaven com molt revolucionaris, però de seguida es van trobar dintre de la qüestió del moviment de masses. I de fet, trobem altres activistes destacades, activistes polítiques, com clarament Rosa Luxemburg, qui va defensar fermament tota la teoria de la vaga de masses com l'arma revolucionària del més important del proletariat.
Aquesta qüestió va ser molt important també en els propis debats dins del Partit Socialdemòcrata Alemany, i s'estaven oposant primer el que estem dient Kautsky i Bebel, i llavors també acabarà marginant el partit. O sigui, estem veient que la lògica realment és seguir amb el monopoli d'estar els tios en aquell moment, i a vegades passa avui en dia, manant, i després pues, intentar dir no, vosaltres a lo vostre, no proposeu cap teoria que vagi més enllà de lo vostre, no?
Bueno, jo personalment, jo soc Lizarn, i aquí ho he de dir perquè si no el Joel me salta a la iugular, voldria assenyalar la qüestió de, ja que estem aquí i hem entrat per uns moments al segle XX, voldria assenyalar la qüestió del materialisme soviètic feminista. Primer, voldria assenyalar només per un momentet a Vera Sasulich, que com a revolucionària materialista va tindre una importància cabdal en els debats, fins i tot amb Marx, i en els debats de la Rússia de prerevolucionària. De fet, va ser una de les teòriques importants en aquest sentit. I d'altra banda, també voldria assenyalar avui, perquè mola un munt, Alexandra Mikhailovna Kollontai, que per part ja del comunisme soviètic va ser importantíssima. Primer voldria ressaltar que va ser militant menxevic, però que de seguida va decidir amb fermesa tornar-se bolxevic ja al 1915. No? Això és potser el més important. Bueno, era una internacionalista convençuda i també una feminista declarada, a part de ser una escriptora superprolífica, perquè sempre ho diem de Marx, de Lenin, d'un munt de tios, saps? D'aquesta època.
Sí, no? Que escriuen, foten la seva xapa i
sí,
tal.
Sí, però Alexandra Kollontai, xaval, o sigui, què li passava a aquesta gent? D'on treien el temps per escriure?
Jo no sé si és que fot molt fred o que s'estan a casa, però jo crec que si ets rus i més allà de segle XIX, principis de segle XX, fots, venga, per fascicles, 1000 pàgines.
Igual tenien 3 esclavillos allí escrivint el que ells deien tot el rato, saps? Pensaven en veu alta i hi havia algú copiant. És que no ho entenc. Però bé, una dada curiosa també, i per això l'assenyalo, és que al 2017 4 cantautores catalanes...
A veure, catalanes. Jo he sentit algun accent que era més concret.
Sí, ja érem potser de Lleida totes, no ho sabem perquè no ens hem acabat de preparar del tot això, però...
Almenys l'accent que se sent al principi és de Lleida.
Sí, hem de defensar aquí la qüestió de la terra. Ponent. Bueno, van crear en el seu record, en el record de Kollontai, un grup que es diu justament Les Kollontai, i que va participar al festival Barna Sants, coincidint justament amb el centenari de la Revolució Soviètica. I aquí teniu una cita d'Alexandra Kollontai.
Abandonar les fàbriques i, al centre de la ciutat, vam demanar el pa i el final de la guerra. Condemnàvem l'esclavitud de la dona i demanàvem la seva emancipació. La Revolució Russa la van començar les dones.
I música.
Hi ha un camí no gaire lluny que et durà on sempre has volgut. Te diran que no pot ser, que el destí no es pot canviar, però només depèn de nosaltres. Tanca els ulls, dona'm la mà, apreta els punys, alça't dempeus, torna a lluitar. Som com va l'exèrcit de pau, convençut, ferm i rebel. Cal ser fort, aixeca el cap, creure que el món se pot canviar. No podran
callar. Massa veus cridant veritats. Pintarem pancartes. Cantarem per lo que és just a la mà. Una guitarra, lo clavell penjat del braç, que ja n'hi ha prou de claudicar. Bon cop de pas. Som la gent que ha decidit dibuixar nous horitzons i llaurar un altre futur pels que vindran els avantpassats que s'hi van deixar la pell pels nostres drets, per uns ideals. Som-hi totes valentes que al ser, juntes som més fortes, que tot està per fer. Tanca els ulls, dona'm la mà, crida en mi sense temor, revolució. Som la gent que ha decidit dibuixar nous horitzons, construir un nou país en igualtat, lliure i en pau. Tanca els ulls, dona'm la mà, crida en mi sense temor, revolució.
Un altre episodi que ens fa gràcia relatar sobre aquest impuls de la massa obrera, en especial de les dones, és la revolta del High Market del 1886. Ja sabeu que havia passat la Comuna de París, que havia estat el 71, i havia passat coses bastant, bastant importants a tota Europa. Hi havia una ebullició obrera, de fet, ja a nivell mundial, i sobretot el que ja és una repressió molt dura contra els moviments polítics de la classe obrera, sobretot en els sectors industrials i del treball, on les dones, de fet, són la majoria de les treballadores, i no es fa cap mena de distinció pel que fa a consciència revolucionària i les seves potencialitats. De fet, l'Associació Internacional dels Treballadors ja està prohibida.
Ara, dirigiu-vos a un dia assolellat a Chicago, Illinois.
E-U-A.
USA. Americanos.
Yankees. Yankees de mierda.
Bé, tornem al que seria un grup de malotes, de persones enfadades, d'obreres preparades per la vaga. Navaja en mano, sol de verano. Així anava el proletariat demanant la jornada de 8 hores, mentre el responien els
gossos de quadra
a tort i a dret. El dia 3 se celebrava una concentració davant de les seves portes. Va sonar la sirena de sortida d'un torn de trencavagues. Esquirols, vamos. I els concentrats es van llançar sobre els esquirols, començant una batalla campal. Una companyia de policies, sense cap avís previ, va disparar a boca de canó sobre la gent, produint 6 morts i diverses desenes de ferits. A tot aquest guirigall, els obrers i les obreres seguien amb les seves reivindicacions. Recordem-ho, eh? Les 8 hores de jornada laboral, i van aconseguir un permís de l'alcalde per fer una manifestació el dia següent. Les obreres es manifestaren de forma pacífica, però a la nit l'alcalde va decidir que, bueno, s'acaba la mobilització, us l'imagineu?
Señoras y señores, todo el mundo a sus casas. Aquí no hay nada más que ver.
Però més aviat va començar la reprimenda policial per desallotjar el proletariat de la plaça i es va fer esclatar un artefacte que va matar alguns policies.
Ui, què ha passat aquí?
Desfermant una repressió que encara va ser més brutal i més indiscriminada que va acabar amb un número incert de camarades mortes al moment i, sobretot, a posteriori, com fan els gossos.
Relatem aquests fets perquè... Bueno, i el relatem aquí, que està ja dintre del territori de la poesia.
Això m'ha molat.
Perquè, pues, tenim els nostres referents materialistes i feministes americanes i que són molt interessants i molt importants, almenys que per nosaltres, per a certes qüestions. Hi ha Voltairine de Clerc, o com es diu? O sigui, aquesta que és un nom francès. Aquesta...
Sí, jo ho diria així, tampoc no em vull posar en evidència.
I en aquest cas a mi m'interessa parlar d'Emma Goldman, que com Voltairine de Clerc són les dues llibertàries, anarquistes.
Sí, bueno, la diferència justament és tant que Voltairine de Clerc potser és més el que podríem ubicar en una espècie d'anarcocapitalisme, perquè, bueno, coincideixen...
Aquesta paraula és molt lleig,
És molt lleig, però és que realment no sabria tampoc com dir-ho, perquè es contraposen justament en la qüestió de la propietat privada i de l'individualisme capitalista. O sigui que si en alguna cosa hem de defensar Emma Goldman aquí és que ella proposava una qüestió anarquista en contra de la propietat, bueno, individual.
Jo em refereixo a Emma Goldman, però en realitat eren tot un grup de dones,
sí,
i més darrere. I en aquest sentit el que m'interessa subratllar com aquest episodi, aquesta situació que està relatant també d'aquesta vaga, és que les coses comencen a posar-se com a punt d'ebullició a partir d'unes teories que s'anomenaven teories neomalthusianes, i de fet Emma Goldman formava aquest grup de neomalthusianes.
Hosti, Malthus, quin bon malparit, eh?
De fet, clar, o sigui, ho explico una mica perquè és una mica surrealista el nom aquest, no? I és superllarg. En realitat, aquest nom és una apropiació de les dones obreres de la teoria de Malthus. I Malthus, en realitat, és la bíblia de tots els economistes clàssics, de tots els economistes capitalistes, burgesos, del segle XIX.
D'un munt de polla viejas que van institucionalitzar el capitalisme, bàsicament.
A saco. A més, és que sempre és la mateixa Montserga, que bàsicament es basa en dir...
Montserga!
M'encanta aquesta paraula, cada cop la utilitzaré més, que és el fet de dir, ui, els desastres econòmics del capitalisme en realitat són crisis demogràfiques, periòdiques. Al cap i a la fi, no és un problema del sistema. El que passa és que els obrers i les obreres es fiquen aquí a follar sense pensar...
Som tonto!
És una mica això, sense pensar en que realment després qui els alimenta, no? No es paren a pensar que els estan matant de gana, sinó que s'haurien de restringir una mica en la natalitat. I, de fet, això el que genera, a la llarga, és una vigilància constant sobre la classe obrera, perquè a través de Malthus el que van fer és desenvolupar tota una tecnologia de control.
Ui, que facultat em poses aquí, eh? Però... Sol que a mi ja me mola la vessant d'Althusser i estic d'acord, però...
No, però això és molt cert. Cada cop es controla més què està fent a nivell reproductiu la classe obrera, perquè és molt important. De fet, d'això s'aprofiten les neomalthusianes, perquè el que diuen és, val, estem parlant de què és el que s'ha de fer en matèria de sexualitat. Pues això vol dir que també s'ha posat a la palestra aquest discurs i podem incidir sobre ell. Ja us podeu imaginar que el que fa Emma Goldman i les seves companyes és acabar dient el que necessita la classe obrera és educació sexual. El que necessita és la idea, sobretot, que subratllen, i el concepte és maternitat conscient.
Però clar, no ho fan a través de tota aquesta idea del control que proposava Malthus. Justament el que ells prediquen a través de l'amor lliure, de tota aquesta transformació, és una qüestió llibertària,
sí.
Que no té a veure amb el control total que proposaven tots els republicans o tots els liberals capitalistes a través d'aquest tio.
No, clar, la idea és, de maternitat conscient, és la dona ha de decidir si vol tenir fills o no, i sobretot en quin moment, si els vol tenir, els ha de tenir. O sigui, que no ha de ser com aquesta reproducció constant com a xurros, no? Que en aquell moment s'està parint i estan obligant a parir així. Llavors, al final el que van fer va ser fer xerrades sobre educació sexual als carrers, Emma Goldman pujant-se damunt d'un cotxe cridant i repartint anticonceptius.
Clar, és que estem parlant de que són aquestes coses tan bàsiques que estaven prohibides i que cap dona tenia accés a tot cap tipus de coneixement d'aquests, i tampoc els homes, que evidentment no en tenien ni cap interès, els malparits ni... No.
I de fet, bueno, s'havien anat perdent molt aquesta cultura de que igual es tenia més a la mitja que ara, de totes les herbes que feien que tal, però bueno, el que estaven fent també era exigir que es pogués avortar perquè les dones ja avortaven. El que passa és que morien moltes en l'intent. I ja us podeu imaginar que, dient tot això, el que va acabar sent Emma Goldman era, segons el propi FBI, l'enemic número 1 d'Estats Units, que és un bon mèrit, realment.
Tot això per defensar l'amor lliure, el ball, les borratxeres, totes aquestes qüestions que semblen com superbàsiques, no? Se la va acabar acusant de què?
Això també és bastant fort, que és que com que seguim, encara ho heu dit en el capítol que està en les assassines i tal, i les assassinades de la Revolució Francesa, però és que aquí també es neguen a jutjar Emma Goldman com a políticament.
Com una revolucionària. Que
com
era.
Una revolucionària. I miren els folletos i diuen, ui, aquests tríptics que tens aquí muntats amb com funciona el cos humà i tal, no seran a cas pornografia.
Increïble.
I aconsegueix la justícia amb conxabats i tal, amb la policia i tal, acabant-la fent fora d'Estats Units i havent-se d'exiliar per repartir pornografia.
Saps que aquests cartells d'anatomia segur que se'ls van penjar a la comissaria i van estar allí un bon temps, no?
No sé si entendrien res, aquests tios. Jo crec que demanar als tios actuals que sàpiguin on està el punt G ja és difícil. Imagina't als tios de finals del segle XIX. Però bé, anem amb una cançó que està guapíssima i que té molt a veure amb tot aquest tema.
No came los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimento, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar cami, modus operandi, rayados, escampados, rollo punky.
Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea como que hace la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, llega Amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Yo os invoco y Tateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Tateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Tateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi chile de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como el ministro atar, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Mujeres.
Bé, acotant una mica el context i seguint amb la manera que vam llegir la Internacional, és interessant dirigir la mirada cap a la península Ibèrica per anar fent una mica aquesta acció de reducció, no? A Espanya se citen les primeres vagues obreres organitzades per treballadores al 1830, en un sector industrial una mica diferent al que hem estat relatant fins ara, però en el que també eren molt, molt forta la presència femenina, que era el sector industrial de les cigarreres.
El i que... pitillo.
Sí, el pitillo bo, Rajoy, el fumador. Bueno, i serà justament aquest sector industrial el que mantindrà en auge el moviment obrer al segle XIX en molts llocs d'Espanya. De fet, se relata al 1830 les primeres vagues, però després al 1868 les cigarreres de la Corunya protagonitzaran en un context general de que comença el sexenni democràtic, que esclataran les revoltes cantonalistes, poc temps després hi haurà la Comuna d'Alcoi, que la podeu recuperar al podcast. Bé, durant el sexenni democràtic s'aprova també, això una mica de context ja, perquè estem en liberalisme tot legal, no? S'aprova la llei del matrimoni civil, lo qual hauria de ser un avanç en drets civils per les dones, però realment això es contraposa amb el Codi Penal que s'aprovarà el 1870 i que es mantindrà i no serà reformat fins al 1928. I en aquest Codi Penal, pues, evidentment, les dones sortien molt perjudicades perquè es castigava l'adulteri, que evidentment només estava prohibit a les dones, amb penes de presó. O, per exemple, també el Codi Civil de 1889, que determinava que les dones casades adquirien una nova personalitat jurídica que les obligava a estar subjectes legalment als seus marits i a fer-los cas. Per lo tant, segons aquesta legislació, el que passa és que els homes es convertien automàticament en els representants legals de les seves dones i, per lo tant, també en administradors de tot lo material, que això és lo més fotut de tot, que és que ja no hi havia ni la qüestió material de la pròpia acció per emancipar-se de les dones, no? Amb aquesta llei, el liberalisme el que deia, no, quedem tots subjectes. I això té molt a veure amb una idea que al Joel li ha estat voltejant el cap tots aquests dies de que ve de Silvia Federici, no?
És que, clar, quan parles d'aquests anys sembla que mai canvi res, no? També en el tema més de la dona i de la família, com si...
No, bueno, sí que canvia. El que fan és prohibir-los d'entrar en cap activitat industrial, prohibir-los de ser propietaris de res, els hi quarten totes les seves llibertats.
Sí, sí, per això ho dic, o sigui que m'ha interessat el Codi Civil aquest de 1889 perquè és el que et fa pensar és que realment les coses estan canviant i s'està imposant un altre tipus de classe obrera. I això és el que ens explica Federici. És a dir, el més important d'aquí que ens està dient Federici és que també hi ha una història sobre com es va formant la família i a través també dels codis civils la podem veure. És a dir, encara que Marx no ho hagués pogut veure perquè és d'una etapa interior, a finals del segle XIX s'està produint una cosa a tot el món occidental que és el fet de la creació de la família proletària.
És a dir, Marx el que apunta al principi és justament aquesta emancipació de la dona a través de la seva entrada en el món del treball industrial, no?
Exacte, i sobretot com que el treball, doncs, tu estàs citant el tema de les cigarreres, però sobretot la tèxtil, com estàvem parlant abans, són totes aquelles indústries i el que fa Marx és predir que això serà universal i serà tot arreu, on les dones han passat del treball, diguéssim, a casa i el que es deia treballar d'estajo, que era un treball pagat però fent-lo a casa teva, a socialitzar la fàbrica. La qüestió és que això no preveu un gir que dona el capitalisme i que explica Federici, que és que realment al capitalisme li comença a interessar un altre tipus de família que no és aquesta família abocada directament a treballar 16-18 hores al dia, que és el que li està passant a les dones a mitjans del segle XIX.
El nou reagrupament del capitalisme en una de les seves crisis.
I clar, en definitiva el que passa és que això ho estan pensant també els economistes d'aquell moment, és com ho fem això, com, a part, deixem de que la gent s'organitzi, de que estiguin aquí amuntegats i tal. El que diuen és, d'acord, crearem una cosa que aquí Federici parla, li posa un nom que és el patriarcat del salari, que ve a ser el fet de que l'home sigui l'únic que rep salari a la família. És a dir, que la dona surti de la indústria, a l'home se li doble en pocs anys, això històricament és demostrable perquè pots mirar estadísticament, se li doble en pocs anys o més el salari, el que passa, aquí lo jodido, és que la dona passa de treballar un munt d'hores cobrant una merda i menys que l'home a la fàbrica a no cobrar res.
Clar, i és que aquí és on s'aplica més fortament com a tecnologia de control tota aquesta ideologia liberal, no? És a dir, aquest Codi Civil el que ve és a reafirmar aquesta idea que tu estàs explicant de la constitució de la família nuclear proletària a través de tota una sèrie de lleis que el que fan és relegar encara més el paper dels drets civils de la dona. És a dir, si a sobre tu l'extreus de la fàbrica i li treus totes les potestats que podria tindre en la família, en els negocis més enllà de la fàbrica, tot el que no la fa ser una proletària també li negues.
És que la qüestió era separar a lo bèstia, que ja és una altra de les alienacions que fa el capitalisme, que és superimportant, i crec que amb tot el feminisme que hi ha ara s'està donant cada cop més veu, que és la separació entre la producció i la reproducció. I aquí el que fa és separar-ho completament, com si el fet de la reproducció, de tenir fills, els propis obrers que després aniran a treballar, el fet de les cures, de tenir el menjar preparat, de les cures psicològiques i físiques, no tingués a veure amb el funcionament del sistema.
O sigui, que aquesta separació que ja s'entreveia en les teories materialistes inicials realment la genera el propi capitalisme.
Sí, i a mi per això també és una crítica a Marx que no ho vegués. O sigui, era una cosa que era evident, potser no tant en el seu moment, i Ferich, com també és bastant marxista en el fons, el sabe per això, però per això també m'interessa més ideologies que intentin donar aquesta visió global de com es feia, com funciona el capitalisme, no? Si extreus la reproducció, no hi ha capitalisme. Si extreus el fet de tenir fills, no hi ha capitalisme. I en aquest sentit, només apuntar que potser és a partir d'aquí a Espanya, perquè a part després vindrà Primo de Rivera i tot el rotllo horrible, però
fascismo
quan comença a fer-se una diferència molt més clara entre els homes i les dones en la qüestió del salari. Els homes arriben a final de mes amb el salari, les dones agafant-los dient on està el salari, perquè jo no cobro, i l'home anant-se a emborratxar, i sobretot la diferència entre, diguéssim, la dona que ocupa espai al carrer, que ja dona pública passa a ser sinònim de puta, i que a més la puta, com diu Emma Goldman, pot ser inclús més lliure perquè no està subjecte a tot això, però bueno, això és un altre tema. I entre la bona esposa i el manual de la bona esposa, de la bona esposa, de la bona esposa, que aquí amb totes les dictadures a part s'anirà repartint.
La ideologia liberal que ve a afiançar tota aquesta idea del control social a través de molts ítems separats però entrellaçats per lo que serà l'aplicació de la tecnologia de control.
Sí, sí, la divisió sexual del treball.
S'ha anat comentant tot això perquè, de fet, també hi ha una altra perspectiva des de la qual abordar aquest punt. De fet, hi ha una bona colla d'articles de la premsa escrita de socialistes del moment, tant a Espanya, sobretot a Espanya ho hem trobat, no? Però és com si ens diuen, no, és que l'organització obrera estava en les primeres, no hi havia teoria feminista dintre del proletariat. Mentida, perquè trobem una bona colla d'articles del segle XIX que denoten que l'opressió de la dona ja estava present en els debats de l'obrerisme de l'època, ja fos perquè hi havia homes preocupats per això com perquè les dones formaven part d'aquest obrerisme i portaven aquest debat amb els seus camarades. De fet, més tard, i per anar acabant ja el segle a Espanya, hem trobat algunes revoltes relatades, com per exemple la revolta de Tarazona al desembre de 1895, quan per exemple hi ha un motí popular per la qüestió de lo que s'entén com a béns de consum, que serà tot el tema del menjar, béns de primera necessitat, bueno, moltes qüestions que en aquell capitalisme subdesenvolupat pues encara estaven pendents d'afiançar-se. De fet, durant
home,
un dia...
Home, i ara no estan pendents
d'afiançar-se. No, clar, no, totalment.
El rotllo del materialisme històric marxista
no.
És com, no, abans.
No, hem de posar el punt aquí, tens raó. Bé, el que va passar és que durant un dia es va tenir a totes les autoritats alerta i la ciutat es trobava en un clima de revolta, no? S'hi destilava, evidentment, anticlericalisme, que això ja me mola molt, i sobretot hi havia enfrontaments directes entre les forces de l'ordre públic i els manifestants. Es comenta que hi havia moltes dones entre els grups de persones situats, per exemple, a l'estació que estaven esperant el tren, o a l'estació de busos, o al mercat, i llavors a l'estació de tren estaven esperant al governador que viatjava, no? Viatjava amb els reforços de la Guàrdia Civil. I justament van ser aquestes dones que estaven aglutinades en espais públics les que van començar la protesta. I aquí, una idea que mola i que el Joel li ha deixat entreveure abans, que a mi me mola increïblement, que és aquesta idea de la tela d'aranya, de la forma en la que les organitzacions obreres conflueixen en l'espai públic, no se sap ben bé com ni d'on, i això jo crec que li fa molta por al sistema liberal i a la burgesia.
Clar, la qüestió és aquesta, que per molt controlat que tinguis les coses i que les coses formalment siguin d'una manera, resulta que al final les coses peten, no? Com va passar aquí a Tarazona el desembre de 1895. De fet, la cosa a la ciutat no va anar a més, però el dia següent, quan la tensió havia anat creixent, ja que un tinent de la Guàrdia Civil havia ferit un veí, es comenta això, que grups de dones truquen fortament a les portes de les persones benestants. Bueno, de benestants, els cabrons.
Sí, sí, la bona ciutadania, és que...
S'han tancat per la seva seguretat i demanen que les obrin intentant desarmar els guàrdies, etc. Llavors, el 8 de maig a Badajoz, també hi ha una altra manifestació, en aquest cas exclusivament formada per dones, en contra de la pujada de preu dels productes bàsics. I les manifestants també criden consignes, cremen coses, destrossen mobles i van tirar al riu Guadiana tots els papers i tots els diners que van trobar.
Que màquines, però és que què màquines. T'imagines ara la gent sortint al carrer a cremar bitllets, a tirar... Bueno, una mica el rotllo Rosalía, però amb consciència de classe, saps? Vull dir...
T'ha vingut al cap el rotllo Rosalía.
Sí, només vull vendre...
Sí, com al final...
Bitllets de 100 i no sé què.
Donar-li tota la volta i ja te la pelen els diners.
És que la postmodernitat és lamentable, tio.
Però sí, sí, a mi lo de cremar papers i tal, jo crec que és una cosa que abans com tenien molta més materialitat els papers, ara amb el rotllo virtual cremes coses i no estàs segur exactament de que serveixi per algo.
S'han de cremar disdú, com sí, no sé, feien els del PP.
Sí, el del PP ho sabem fer, però els altres, que no sabem fer tant, tenim el dubte aquest, però ojalà ja torni el moment aquest com de més material.
Potser un dels casos als que la premsa va donar més importància va ser, ja fem un saltet petit enrere, va ser el motí de les verduleres de Madrid, el 2 de juliol de 1892. En aquests fets el que va passar és que l'Ajuntament volia pujar les taxes de la venda ambulant i davant d'aquesta realitat les verduleres es van enfrontar als guàrdies civils tirant-los i pedres, que al final és el que tenim la classe obrera fins que no hem decidit armar-nos. Tot això va passar a la plaça Major i evidentment les forces de l'ordre públic, sentint-se superamenaçades, el que van fer va ser respondre amb càrregues de cavall i a cops de sabre. Que això...
Sabre!
Déu-n'hi-do. Bé, al final el que passa és el mateix de sempre, no? El sistema liberal es posa en marxa i la premsa comença a manipular. De fet, el dia següent ja es parlava de furioses amotinades, dones desgrenyades, i també es deia inclús que cantaven embogides la Marsellesa al mig de la plaça.
Mare meva, sempre estan tirant de qüestions d'histèria i també qüestions que ja vam veure amb la Comuna d'Alcoi, com que la gent ve de França a fotre la revolució a Espanya. Però bé, com que seguirem parlant d'aquest tema el pròxim dia i lo interessant és que mirarem de concretar més amb els fets de Catalunya i Barcelona, pues el que farem serà començar ja a dir altres episodis que hagin passat, una mica aquestes situacions que hagin passat a més a prop del nostre territori.
Bé, i ara per acabar tenim unes paraules de la nostra camarada Cris, que ha format part de l'organització del 8M al barri de Sants, ha participat a les assemblees i això és el que ens porta.
Bon dia, companyeras. Desde hace unos años las mujeres venimos demostrando que somos la punta de lanza de la lucha contra estos gobiernos capitalistas y patriarcales. Hemos organizado y encabezado movilizaciones históricas en todo el mundo. Particularmente aquí en Cataluña, los últimos dos años hemos utilizado la huelga general como la herramienta de clase que es, organizándola desde la base, en cada barrio, en los centros de estudio y en nuestros lugares de trabajo. Hemos organizado dos huelgas generales feministas, poniendo los problemas de las mujeres trabajadoras en el centro y evidenciando las carencias de gobiernos que dicen ser progresistas y feministas mientras continúan precarizando la vida de las mujeres trabajadoras a través de reformas laborales, de la especulación con nuestras casas y ciudades o de la privatización de los servicios y las pensiones. Este año tenemos la particularidad de que el Día de las Mujeres Trabajadoras cae en domingo, por lo que convocar o no huelga general fue una discusión central en las asambleas y comités del 8M. Finalmente se ha convocado la huelga y más allá de las contradicciones o discusiones que pueda haber al respecto, todas coincidimos en que será una jornada de lucha feminista, combativa y masiva.
També hem aprofitat per preguntar-li com ha viscut des de dins aquesta organització del 8M.
A ver, tanto en la Asamblea General del 8M como en el Comité de Barrio llevamos meses preparando este día. Y a priori os diría que es agotador. Es mucho tiempo, mucho trabajo y muchas discusiones que inevitablemente tienen que salir. El movimiento feminista es muy amplio y es normal que haya diversidad de opiniones en muchas cuestiones. Al final es un tema político. Pero, por otro lado, os digo que es estimulante ver a tantas compañeras autoorganizadas, trabajando codo con codo y dándolo todo por hacer de este día un día de lucha. Al final llegas al 8M y te encuentras con que se ha forjado entre todas un espíritu de camaradería muy guay, sobre todo en los comités de barrio, que no hay tantísima gente y el trato es más personal y, bueno, siempre acaba cayendo la birra posasamblea. No sé, así como haciendo un poco de balance, os diría que pese al cansancio, las asambleas eternas o los debates en bucle, merece mucho la pena. A mi me da la vida, vamos.
Però anem al 8M actual. Quines activitats es duen a terme aquest dia?
Bueno, lo primero es pre-8M. Como cada año, el día 7 a la noche, es decir, sábado, se hará la manifestación nocturna no mixta. Este año será a las 8 en Trinitat Nova. Después ya en el propio domingo haremos como centralizada la manifestación de la tarde, que es a las 5 en Plaza Universitat. Y igualmente a lo largo de la mañana cada comité 8M estará haciendo cosas en sus barrios. Por ejemplo, en Sants estaremos en la calle desde las 9 de la mañana haciendo cosillas por ahí. También avisar que a partir del mediodía se llevarán a cabo una serie de acciones o performance coordinadas en toda Cataluña. Lo mejor es que si queréis estar al tanto sigáis a los espacios feministas de vuestros barrios en las redes sociales. Así no os perderéis nada. Y nada, muchas gracias por la entrevista. Yo me despido aquí invitándoos a participar del 8M y sobre todo a seguir organizadas el 9, el 10 y todos los días, porque cada día es 8 de marzo y cada día hay que lucharla. Hasta la victoria siempre. Un abrazo, camaradas.
Fiesta me plante, todos me quieren ver en lo que sé y en lo que sé.
Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, pa' hacer el show. De momento te asombra, ver tanto miau. Emanti pa' 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 del patriarcado. Mi cuerpo pa' mamá, mamá, más elevado. Acheca la espurna, crema el fascismo. Para la ignorancia, valora la cultura.
Mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del Isitrata y de la Safo. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lobas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena. Crucificadas por el patriarcado, crecimos entre sombras en segundo plano. ¿Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, eh? Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Tu sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La manada guarda, cuidadito con seguirme. Pero nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte.
Mi cuerpo.